En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels esports més antics de la història i també un dels que ha mogut més passió és un exercici ara pràcticament abandonat, la boxa. Catalunya va ser, durant els anys 20 i 30, un esport molt popular. Els catalans eren bons pugilistes i un dels destacats va ser Josep Gironès, campió d'Europa del pes ploma i, durant la guerra, escorta del president Companys. Josep Gironès, el crac de Gràcia, com era conegut, va ser un dels primers ídols de masses, comparable al futbolista Josep Samitier o al ciclista Marià Cañardo, que li deien també. S'entrenaven al gimnàs d'Àngel Artero amb els seus companys Francesc Ros i Carles Flix, tots dos també campions d'Europa. Poc temps després del final de les seves carreres esportives, va esclatar la guerra i tots tres, en lloc de fer-se soldats, els hi van proposar ser policies de la Generalitat. D'aquest fet és on, després de la guerra, els franquistes afirmaran que Gironès, l'únic que va poder escapar, havia estat torturador de presoners en una txeca de rojos, tal com sona. A Flix també l'acusaran del mateix, però ell, per afirmar la seva innocència, es presentarà a la policia. Flix serà terriblement torturat i després afusellat. Gironès ha de viure sol a Mèxic, on morirà el 1982. Encara haurà de sentir com un fatxenda que afirma que és ell, es vanta el 1969 d'haver estat torturador i per això demana perdó. Una ofensa més pel gran campió d'Europa. Sempre nosaltres, el nostre assessor històric, històric en els dos sentits, història i perquè ja porta molt de temps, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Boxa, això ara pràcticament no se'n sent, no?
No, en canvi és una activitat física o esportiva que té molts i molts segles d'història, diguem-ne. Sabeu que des de la Grècia clàssica, el pugilat, la boxa o alguna cosa semblant, doncs es practicava com a esport de molta de molt èxit entre els grecs i, per tant, té una llarga història. El cert és que al finals del segle XIX, principis del segle XX, doncs la boxa reapareixerà no ja com un esport simplement, sinó també com un fenomen de masses amb una trajectòria paral·lela a d'altres esports que, precisament en aquests moments...
Una mica anterior, fins i tot, perquè hi ha un marquès, si no m'equivoco, el marquès de Queensbury, que marca unes regles a mitjans del segle XIX, unes regles que ara ens resulten una mica... poden resultar salvatges, per exemple, que els boxejadors, quan competeixen entre ells, no té per què matar-se un a l'altre, diguéssim, que es pot aturar el combat abans, diguéssim, aquest tipus de coses que són regles bastant òbvies, no?, que ens semblen òbvies, però que sense aquestes regles, realment, el que ja és un esport físic realment dur esdevenia una mena de carnisseria constant sense normes i salvatjades, que només es pot pagar amb els punys i no amb els peus, que no es pot utilitzar armes per pagar-li amb l'altre, etc. Allò és boxa, diguéssim.
És que, bueno, la boxa grega, la boxa clàssica, era molt brutal, també. Arribaven a morir en el combat, diguem-ne. Per tant, aquesta tradició d'una extremada violència en el món d'aquesta boxa, doncs ja hi era, i es practicava sense regles durant molt de temps. En tal com tu deies, això a mitjans del segle XIX s'intenta posar una normativa...
Codificar, mínimament, sí.
Per evitar tots aquests... els excessos, diguem-ne, que poden portar fins a la mort en aquell que combat. Sí que el moment de convertir-se a la boxa en un esport de masses sí que es produeix això a principis del segle XX, segurament, que és quan hi ha prou gent com per anar a veure la boxa, prou gent en massa per anar a veure la boxa, prou gent que llegeixi diaris o prou gent que comenci a escoltar les primeres emissions de ràdio i que aquests diaris i aquestes emissions de ràdio converteixin els boxadors en personatges públics. Això abans havia estat impossible. Havia estat impossible tant que la gent disposés de diners i d'hores com per anar a veure un espectacle, i també havia estat impossible que la gent pogués llegir massivament diaris o escoltar programes de ràdio, entre altres coses perquè la ràdio no existia o els diaris eren molt elitistes i de tal manera que fessin d'altaveu en aquest esport i en aquests boxadors.
I a Catalunya per què arrela tant? Quina és la base social? Perquè és un dels esports més populars, juntament amb el futbol, sens dubte.
Segurament perquè era una societat molt popular, també, no? Perquè segurament la societat catalana, aquesta societat industrial... Catalunya és un dels prototipus de societat industrial industrial, de la segona revolució industrial, és a dir, d'aquesta revolució industrial de finals del segle XIX, de l'electrificació, de la tecnologia, de la química, etcètera, etcètera, d'aquesta segona revolució industrial que el que permet, per exemple, és reduir les jornades laborals. Catalunya té més d'un 50% de la seva població activa dedicada en el món industrial, per tant, té una gran concentració de gent a Barcelona o al voltant de Barcelona a partir de 1900 o en la dècada immediatament anterior i sobretot en les dècades posteriors. Al voltant de 1930 Barcelona arribarà a 1 milió d'habitants, es convertirà en una metròpoli de referència a Europa, especialment al sud d'Europa, i llavors tot això generarà segurament aquesta massa crítica suficient entre aquestes classes treballadores, etc, etc, perquè fagin de públic, fagin de coixí com a espectadors directes i de coixí mediàtic en aquests grans boxadors.
Avui comptem amb nosaltres amb el periodista Joaquim Roglán, que entre molts altres llibres és autor del que potser el que ens pertoca avui, d'un llibre que va sortir fa uns mesos aproximadament, Combat a mort, gironès i els boxejadors perseguits pel franquisme. Benvingut, Joaquim Roglán, a l'Enguàrdia. Com arriba la boxa a Barcelona? La boxa reglamentada, òbviament, baralles, més o menys amb apostes al darrere, segur que n'hi havien hagut des de molt abans.
Doble vessant, arriba abans de començaments del 20. Hi ha una llegenda bonica que diuen que la porta un mariner de Maó, que va a Anglaterra i ho veu, i llavors aquí arriba i comença a muntar uns primers gimnasos. Doble vessant perquè se li diu el noble art, i el començament és un esport, diguem-ne, per niños bien, una mica com el toreig de saló, per entendre'ns, que no es toquen la cara, és fer posturites, és fer... és una mica l'esport de les classes,
estètic,
diguem-ne,
purament
estètiques. Mm-hmm. Això per un costat. Per un altre costat, té un component de circ. Un dels primers combats de boxa que es fan a sales d'espectacles i a circs. Per entendre'ns, per exemple, la Paloma, que encara existeix, fa un ring, i llavors...
Existeix d'aquella manera, ara.
Existeix, sí. Bueno, existia, sí. Perdó. Sí, sí. I allà s'hi fan combats, també, els saludiris, etc, que són d'exhibició, que són de divertiment. Com a tal esport ja és, com deia el doctor, a començament ja del 20, que reglamenta, neix la Federació Catalana, que és la primera, i de la catalana, llavors, quan hi ha el creixement, es fa l'espanyola, però que també és a Catalunya. Amb dues seus estan aquí a Barcelona. I, resumint molt i molt ràpidament, Catalunya, per tot això, és la que introdueix l'esport a la resta de la península i és una potència europea, perquè té quantitat de gimnasos, quantitat de gent que la practica, es posa molt de moda, i llavors des de fills de governadors i des de senyoritos que no es toquen la cara fins a nanos de barri i nanos d'això que sí que se la toquen, no? La cara.
Profundament, sí.
Profundament. També per un altre fet, perquè és la pròpia Generalitat, i és donant l'avi Masià, que consideren que és un esport que separa, i això està escrit en l'acte fundacional de la Federació de Boxa Catalana, que més val que el jovent estigui a gimnasos i estigui fent boxa que no pas fent de pinxo al carrer o anant a jugar o bevent per allà pel barri xino o pel paral·lel, etc. Es considera que és un esport noble, que forma la gent noblement, que dona que té una ètica, perquè després, si volen, parlem i m'adits algunes coses que ha dit el doctor, i en el fons del fons del fons, en el fons, Catalunya pensa que necessita una policia i que tal vegada algun dia necessitarà un exèrcit, i que una manera d'entrenar i una manera de tenir una joventut forta, preparada per la defensa, perquè l'esport, la boxa, es defineix com a esport de defensa, no pas d'atac, és una bona manera d'anar formant el jovent de cara a tenir, doncs, el que té un país normal. En aquell moment es pensava que era una policia, que era un exèrcit, si convenia, etc.
Quin canvi de consideració més radical, no? La boxa ara, en el segle XXI, almenys a la nostra societat, i la boxa a principis del 20, o aquestes primeres dècades del 20, molt diferent.
Home, moltíssim, miri, però moltíssim, però per coses que no es diuen. La boxa, per exemple, és l'esport mèdicament més controlat que hi ha.
Més que el ciclisme?
Molt més. Sí, els ciclistes no se'ls hi fa encefalogrames. ni els jugadors del Barça tampoc, per entendre'ns, no? Vull dir que és controladíssima. La primera gota de sang es para el combat, i els controls de tipus isoclidense, cefalos, etc., són continuats. Què passa? Doncs que, bueno, per una sèrie de coses, que si vol després en parlem, doncs no està de moda políticament, o la cosa va haver-hi uns anys de degeneració, d'espectacle, com amb tot passa. Però vull dir que hi ha molts esports que la gent no està tan controlada des del punt de vista mèdic com és la boxa.
En tot cas, als anys 20 i 30, suposo que tampoc hi havia tant de control, però en canvi el prestigi no, existia del tot.
El prestigi existia, però és que a més, és que anem a veure els professionals, o sigui, la boxa, el bon boxejador, el famós KO, és un accident. El bon boxejador guanya per punts. El bon boxejador, quan té l'altre sonat, no el remata. Es tracta de que no et toquin, esquivar, que no et toquin i donar, i frenar, esquivar i donar, frenar, esquivar i donar, i que no et toquin, Aquesta és la base de la boxa. Per tant, el KO, que la gent diu, oh, per KO i tal, no, el KO, disculpi, és un accident. Un bon boxejador guanya per punts. I aquesta és això que fa que sempre s'hagués dit, i durant la República, etc., se li deia el noble art, no un esport, el noble art.
En els anys 20 i 30, o en el conjunt de principis del segle XX, era també evident que hi havia un cert culte per l'esport per part del món institucional i també pel món de la cultura, en el sentit de que es considerava que l'esport ajudava a formar les persones i, per tant, que era bo que es practiqués. Tota aquesta idea també una mica classicitzant, no sé dir-ho, una mica clàssica, diguem-ne, sí. del mens sana incorpore sano, i per tant que l'esport era valorat i era potenciat pels governs d'arreu d'Europa, segurament, o es veia amb cert interès. És evident també que segurament determinats tipus d'esports eren considerats especialment adients a l'hora de formar el caràcter de les persones. També és evident que els esports han canviat de consideració social al llarg del temps, i alguna referència en aquest sentit molt coneguda és, per exemple, la relació entre el futbol i el rugby. Els britànics deien que el rugby era practicat sobretot per, a vegades, per gent de classe alta, deien allò de que el rugby és un esport popular practicat per la gent de categoria, pels cavallers, i en canvi el futbol és un esport aparentment de cavallers però practicat per les classes populars. Per tant, la consideració dels esports també ha anat variant al llarg del temps. I en aquest sentit, segurament en relació al que deia Joaquim Roglán, doncs en els anys 30 tota aquesta consideració al voltant dels esports i del paper de l'esport en la formació del caràcter dels joves, etcètera, que ja venia de lluny, adquiria una especial rellevància en els anys 30, dèiem, perquè precisament és un període de fortíssima crisi econòmica i social arreu del món occidental, i que, per tant, segurament doncs, el fet de que hi hagi en molts països occidentals molt d'atur fa que hi hagi molts joves aturats, i que, per tant, sigui especialment interessant que aquests joves doncs, no acabin tirats a la mala vida, i, per tant, que l'esport, i entre ells la boxa, doncs, jugui un paper especialment rellevant a l'hora d'intervenir, integrar-los socialment, de donar-los i sortida social, reconeixement social, etc.
El cas d'en Josep Gironès és aquest? És d'una persona, un jove, que per no abocar-se a la mala vida es llença a l'esport, o és més aviat el d'un jove amb ideals esteticistes i que per això...
No, és un jove treballador, de classe treballadora i de treballadors...
Del barri de Gràcia de Barcelona.
Del barri de Gràcia, que cau malalt, té una malaltia pulmonar, etc. I llavors els metges li recomanen que per diguem-ne, per curar-se i per guarir-se i fer el cos fort, faci algun esport i faci boxa, o faci algun esport. Llavors, casualment, coneix l'Artero, ell va veure combats...
L'Artero qui és?
L'Artero és el mític entrenador considerat per la premsa de l'època i pels nostres grans periodistes de Catalunya i d'Europa i d'Estats Units, considerat, sens dubte, el millor entrenador del món. En
caram.
Aquells moments.
Caram.
Del món.
Sí, sí.
El venen a fitxar empresaris nord-americans, etc., i ell no vol marxar. Aleshores el coneix l'Artero, que era un gran detector d'estrelles. La prova és que del seu gimnàs surten tres campions d'Europa, que els hi diuen els tres mosqueters, precisament ja llavors. Veu que té una forma física i que té un cos, etc., que pot donar per la boxa. I llavors comença, és duríssim, té fama de ser un entrenador molt dur, i Enric Sambustega, com es diu, aquell del Clint Eastwood, entrenant amb aquella nena.
Sí, el Million Dollar Baby, sí.
I el cert és de que, bueno, va formant i entrenant i informant i entrenant fins a fer-lo un dels homes amb més fons a Europa reconegut. Ell combat també pel títol mundial, és l'únic català que combat, perd perquè a més està malalt, té febre, etc. Però bueno, la qüestió és que el perd, però tots els púgils d'Europa i dels Estats Units, ell també combat amb el mític Panama el Brown, no? Tots admeten que és el tio, diguem-ne, més fort, més potent, amb més fons i a més amb una estètica a l'hora de boxejar molt elegant, no? Bé, dites totes aquestes virtuts, doncs és un nano de classe social. Ell era, treballava en un taller d'alumini, i ja està. Llavors, clar, es dediquen a això, fa diners...
Gràcies a la boxa.
Gràcies a la boxa. Però és un home molt senzill, així com altres companys seus porten cotxe en aquell moment,
que ja,
són autèntics stars. Doncs ell va amb tramvia, és un home que es dedica a la seva família, un de moral espartana, vull dir que no era un tio que no faltava mai un entrenament, que mai se l'havia vist en una farra, que mai, un home entregat íntegrament al seu esport amb una autodisciplina brutal, i aquest és una mica el perfil que no només dic jo, sinó que ho trobem escrit per mestres com Josep Maria de Sagarra, Carles Santís, Joan Alavedra i els nostres grans antecessors en el món del periodisme, els nostres grans periodistes a l'època dels anys 20 i 30 de la República, tots coincideixen en aquest perfil.
Que Gironès és un personatge íntegre, absolutament. No?
Absolutament íntegre, un home d'una moral d'allò, allò que diuen homes d'aquells que ja no en queden, un home d'una sola peça, no? Entregat absolutament al seu esport. És més, quan ell perd el campionat del món, diu que retira. Té ofertes per continuar on vulgui anar, etc, però ell diu que, com que ell era un ídol de masses, per entendre'ns, sortien els cartells de publicitat, hi havia cromos per la mainada amb la seva imatge, hi havia col·leccions de cartes amb la seva d'això, era un ídol de masses en el moment que neix la publicitat, era un ídol de la modernitat en aquell moment, no? I ell, per fidelitat en el seu públic, diu que no, que no torna a combatre en lloc d'acabar arrastrant-se, allò que diuen...
Bueno, però havia perdut un combat pel campionat del món, podia tornar a combatre, bueno, no? Tampoc hi ha pas per tant,
bueno,
vull dir que comprenc la decepció, però...
Era així, diguem-ne. Vostè pensa que quan es retira l'àlbum que li dediquen i firmen tots els consellers de la Generalitat amb el president Companys al capdavant, totes les representacions de les federacions de boxa espanyoles, europees, castellanes, el que vostès vulguin, quantitat d'altres federacions esportives, l'àlbum és una peça increïble de la quantitat de signatures. Per descomptat, l'homenatge de comiat se li fa en el camp de les Corts, amb el camp ple a vessar.
L'antic camp del Barça, diguéssim.
Exactament. Es retira junt amb en Samitier, són els dos grans mites que en aquells moments es retiren, I és un ídol popular, vull dir, és que només cal agafar a les hemeroteques, etc, i veure portades de La Vanguardia, que ja era un diari serio, diguem-ne, portades senceres de La Vanguardia, portades de la premsa esportiva europea, era un fenomen, diguem-ne, jo a vegades he posat l'exageració, o no, de lo que seria, traspassada la història, avui en dia, un Ronaldinho, no? O sigui, seria el mateix... fent aquella salvetat que vostè deia de quanta gent érem i quants mitjans de comunicació teníem, doncs aproximadament aquí venien a entrevistar-lo periodistes del reu del món, en Gironès.
Aquest ressò social tan extraordinari que tenien determinats esportistes o determinats esports com el futbol i la boxa també tenia unes connotacions polítiques molt importants, perquè els polítics, també lligant-ho amb el que dèiem abans, que segurament eren conscients del pes que tenia l'esport a l'hora de formar els caràcters de la gent, també eren conscients del pes que tenia l'esport a l'hora de condicionar l'opinió, la ideologia de les masses, etcètera, etcètera, i per tant l'esport ja en els anys 20 i sobretot en els anys 30 es converteix també en un element polític. Recordem, per exemple, algun campionat mundial de futbol que va ser durament manipulat ja en els anys 30, l'any 34,
Itàlia.
En el cas del Mundial d'Itàlia. També és cert que això després...
Més endavant, o sigui, jo sempre dic que abans, en aquest llibre, el que he intentat una mica dir i recordar a la gent és que abans del futbol hi havia vida. És a dir, el futbol estava a les beceroles. Els grans combats de boxa que es feien a Catalunya, a Barcelona, concretament, hi havia molta més gent que el camp de les Corts. L'esport, el futbol encara era de minories, o sigui, hi anava poca gent, i la boxa omplia el Palau de Montjuïc, que era molt més gran que el d'això, no? Per descomptat, la quantitat de periodistes, documentalistes, filmadors que venien d'arreu del món a filmar els combats amb l'Escúdum, etc., que es van fent aquí, no els movia el Barça en aquell moment ni de lluny, però ni de lluny. El Barça encara començava, per entendre'ns. I pel que deia vostè del punt de vista de l'espectacle i de les classes populars, la boxa era l'espectacle o l'esport més car. És a dir, era molt més cara una entrada de boxa que una entrada al Molino o una entrada al camp de futbol, etc. Era el més car. I la gent popular feia un autèntic esforç per pagar l'entrada. I no només això, se n'anava a Montjuïc a peu, eh? En una època que ni taxi, ni tramvies, ni funiculars, ni escales mecàniques, que també vol dir que hi havia autèntica passió i fervor, no? Omplia places de toros, que hi havia més i que havia més gent que l'antic camp aquell dels culers que n'hi deien, vull dir que movia molta més gent. És després que el futbol pren el relleu, però en aquells moments és la boxa. Disculpin que hagi estat massa llarg.
No hi ha gent.
I tant que no. L'1 de desembre de 1929 va ser un dels punts àlgids en la carrera de Josep Gironès. Aquell dia, davant unes 20.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el boxejador de Gràcia es va proclamar campió d'Europa del pes ploma en guanyar per punts el danès Knut Larsen. Els cronistes de l'època van explicar així la victòria.
Per decisió dels jutges, el nou campió d'Europa del pes ploma és el Canari! Josep Gironès!
Gironès ha conquerit el títol de forma brillant, imposant-se en tots els terrenys al campió Knut Larsen. El danès no ha estat una víctima fàcil. Ha demostrat ser un home amb un notable joc de cames, molt ring i un punx que, segons el seu rècord, l'acreditava com el millor ploma d'Europa. Per qualsevol altre púgil, la indomable voluntat de Larsen hauria estat desmoralitzadora. Gironès, però, se sentia campió i estava disposat a resistir els cops d'esquerra que trituraven els seus pòmuls. El català només ha estat a punt de retrocedir un moment en el segon round, quan Larsen li ha exhibat un cop d'esquerra precís a la mandíbula. El crac s'ha aguantat sobre els seus talons i ha reaccionat immediatament amb un cop de dreta superb. Larsen ha quedat 6 segons a terra. En el quart i cinquè round, el canari ha aconseguit entrar a la guàrdia de Larsen i col·locar-li sèries duríssimes que, si bé no eren definitives, feien sumar punt ràpidament. En el sisè round, Gironès ja superava Larsen i en el setè ja hem vist qui seria el campió. Quan ha sonat el gong, aquell noi que ja noquejava des de fa anys, el bo i millor de la seva categoria, s'ha consagrat com el millor d'Europa. Des del seu racó, sense un somriure, com traient la importància, ha escoltat l'espíquer que davant de 20.000 persones l'ha proclamat campió d'Europa.
En guàrdia.
Això que hem sentit era una adaptació aproximada de la crònica que va publicar La Vanguardia en aquell moment. 20.000 persones, és moltíssima gent, però suposo jo que no totes...
No, però n'hi ha més, n'hi ha un Nadal a Montjuïc amb 80.000, eh?
Ah, sí?
Catalunya, Barcelona té el rècord d'espectadors de boxa
persona,
encara no superat a tota Europa.
Clar,
encara
quan va ser
no
això?
Superat. Quan combaten Escúdum i Carnera.
El famós...
El mític aquell.
Sí, sí, Primo Carnera.
Sí, senyor. No s'ha superat en tota Europa des d'aquella època. 80.000 persones de la Montjuïc.
Caram.
Que veure el combat té mèrit, diguem-ne, quan ets 80.000, perquè sí, la distància...
Sí, no, deus veure en prismàtics, m'imagino.
No, bueno, però, no? Cuidado, és que l'altre dia si no hi queven, dic, escolti, quan hi havia boxa, la, no, no, la gespa, diguem-ne,
la part de,
la
central,
part de baix,
sí.
també hi posaven allà, hi cap molta gent, eh? Sí, que sí. Hi havia molta gent.
Sí, sí.
O sigui, és un rècord mai superat encara.
Sospito, de tota manera, òbviament, que no només aquests grans combats es devien produir a l'època. Gironès també devia començar amb sales molt més petites, amb molta menys gent, es devien celebrar campionats locals,
molts,
comarcals, etcètera,
no? Molts. Hi havia, a Barcelona hi havia molts gimnasos, però també arreu de Catalunya, o sigui, a Tarragona, a Mallorca, a València també era la segona potència, era València, que encara que tenia una certa mala fama, perquè tenien de cara als púgils estrangers, que deien que els valencians feien trampa, llegendes. Però a Figueres, encara es conserva un gimnàs de fa, un ring de fa més de 50 anys, i arreu de Catalunya. No, de vegades hi havia els campionats de Catalunya sortien d'aquí, no? Diguem-ne, de gent de tot arreu. Les festes majors hi havia l'orquestina, hi havia les sardanes, el que vostè vulgui, les orquestres, el circ, però també combats de bolos, que n'hi deien, combats d'exhibició, i anaven els boxejadors d'aquí cap allà durant tot l'estiu.
No era un esport estrictament urbà? No és que fos Barcelona i les grans ciutats catalanes, sinó que a tot arreu?
No, a tot arreu. A tot arreu. Viladecans, etc., les rodalies, vull dir... Altra cosa és que, com sempre, que a Barcelona, diguem-ne, el que prosperava o el tio que destacava, etc., doncs acabava a Barcelona perquè era on hi havia una mica... es feia bullir més l'olla, no? Però arreu de Catalunya hi havia gimnasos i gent que el practicava.
Aquesta passió era equiparable a tota Europa o Catalunya era un cas especial?
No, a tota Europa. Vol dir tota Europa.
Evidentment, hi ha zones que sí, zones que no, òbviament.
Itàlia, per exemple. Itàlia hi havia molta afició, França també hi havia molta afició, Anglaterra, per descomptat, Alemanya, déu-n'hi-do, vull dir que era a tota Europa. No només això, sinó que, per exemple, aquí a Catalunya es celebra un combat de selecció espanyola contra una selecció hispanoamericana, no sé què, i dels 7 combatents, 6 són catalans.
Això ja em sona, això ja passa sovint, sí, a les seleccions.
Doncs 6 eren catalans. A Mallorca, per exemple, Mallorca ja té un gran mite, jo un ciclone, té un gran mite i un gran campió d'aquella època, també. I venia sovint aquí, s'entrenaven aquí, etc. Vull dir, no, era pel que fa a Europa molt... I llavors, clar, la mítica hi ha també, diguem-ne, enfrontament entre Estats Units, que és la Meca, la catedral, etc., i aquest mallorquí que li deia gairebé tota la seva carrera la fa als Estats Units. I combat amb el Panama Brown, i combat amb els tios més famosos de... I quan torna aquí no combat mai més, el tio retira.
Ja havia guanyat suficients dòlars.
Guanya molts calés i tal, i ve aquí de senyorito, va fer les Amèriques, aquest, no? I les fa, I llavors també hi havia aquest diguem-ne, aquesta històrica pugna entre els púgils, els campions europeus, no? I els monstres d'Estats Units, no? Els grans.
Que normalment guanyaven els americans o anava com anava?
Normalment els americans, fins que és, veu el que diem, és un púgil i entrenador espanyol, català, perdó, que marxa a l'exili, se'n va a Rússia, que és en Saez, i aquell forma el primer equip olímpic soviètic, que serà el gran miti, el gran equip soviètic olímpic que comença a fotre canya, perdó, en els nord-americans. Els nord-americans comencen a perdre combats davant dels russos gràcies a un català, en Saez.
Això que després de la Segona Guerra
Mundial. A la Unió, sí, té un monument. És que ell combat a la Segona Guerra Mundial amb l'exèrcit soviètic. I té un monument a la ex-Unió Soviètica, i cada any es fa allà un homenatge i es fan combats amb record d'en Saez, que va ser el formador dels mítics boxejadors soviètics que aconsegueixen a derrotar el predomini nord-americà. Una mica és aquelles... Això que deia vostè, que s'interessa o no, jo no us interessa. Jo sé que quan es fan pel·lícules del Rocky i pel·lícules del Baby Million Dollars i pel·lícules de boxa, els cinemes a Catalunya s'omplen. Una mica el Saez és el que forma aquell boxejador soviètic, bèstia, etc., que aconsegueix... vencen en Rocky i el Silvestre Stallone, no?
Suposo que... Aquest vincle, de la boxa amb Catalunya o aquesta força...
Això no va preguntar, precisament.
Això és coordinació, diguem-ne. Sí. Aquest vincle de la boxa amb Catalunya o el fet de que a Catalunya la boxa tingués molt èxit segurament també serà un dels elements claus per entendre perquè molts d'aquests boxadors tindran una forta implicació amb el període republicà, amb el catalanisme polític, amb els valors de les republicans en general,
No ho complicaria tant. Hi ha una cosa molt senzilla que parla molt a favor de la Generalitat de Catalunya i molt a favor de la modernitat. En el sentit de que la Generalitat fomenta l'esport, molt, però després busca una sortida honorable i digna en els seus atletes i en els seus
esportistes.
No els abandona.
No els abandona. No són ninos trencats.
Exactament. Sempre se'ls garanteix una sortida laboral. En el cas dels boxejadors, poden escollir entre ser guardes forestals, policies municipals, policies de la Generalitat o bombers. Tenen prioritat a l'hora d'entrar a les oposicions en aquests cossos. Gironès volia ser bomber, no pas és un mosso d'esquadra. Però els seus companys, home, bomber, no sé què, la família bomber, ara tu, bomber, veies idees de bomber, que es deia abans, no? I el convencen i al final acaba a la Generalitat i, en conseqüència, escorta del president Companys. Però és que el després president Tarradellas, el seu escorta també era un altre boxejador català, l'Emeric, que el torturen brutalment, brutalment. Vull dir que tots els consellers de la Generalitat, entre la seva escolta hi havia...
Un o dos personal, dels boxejadors.
Hi havia boxejadors, és lògic, també. Eren uns tios entrenats, preparats, etc. No? Però era, això estava previst, diguem-ne. No era allò de dir una consciència política. No, no, no. Eren esportistes que al sortir, a l'acabar, al retirar-se, podien escollir en unes professions, a més, com a funcionaris. Vull dir que no era allò de...
En aquest cas, com en tants d'altres, si la República hagués continuat, segurament l'esport català, com tantes altres coses, no hauria sortit molt beneficiada, no? Perquè, és clar, l'exemple que pot donar la República donant una sortida professional digna en aquests esportistes, com que dura tan poc temps, segurament tampoc no tindrà la capacitat d'atreure molta gent, a més l'impacte de la guerra, etc, farà que el bon exemple que això hauria representat doncs, es frustri, però evidentment segur que ajudava en aquesta generació en concret els va ajudar a trobar una sortida.
El franquisme, per exemple, no fa, els deixa tirats. Hi ha un campió, que ara no recordo si vol un dia, que li prometen, Franco els hi promet que si guanya li donaran un pis, no? I li prometen... Ai, perdona, va dir un nom català il·lustre. I li prometen un pis i guanya el nano, guanya una medalla. I el pis no arriba, el pis no arriba. I un dia era una recepció entre el caudillo... Y bueno, dile algo al caudillo. Oiga, caudillo, que el piso que me prometieron no me ha llegado. Ah, pues ya haremos algo y... Bueno, la resposta va ser el sortir de la recepció. El van castigar, li van retirar els cabells i el pis no el va veure mai més.
Bé, no, això és un sistema...
Mira tu la diferència, per entendre'ns, entre el tracte que donava la Generalitat amb els seus campions, no?, i el tracte que després van donar tota aquesta panda de lladres... quatre desgraciats que guanyaven quatre medalles per ahí.
M'agradaria que tornéssim al Gironès, si no els Ferrers. Els temes són apassionants i s'embranquen ràpidament cap a...
És que una cosa porta l'altra.
Sí, sí.
Quan et carregues un país i arrases un país, després passa el que passa.
Sí, passa la boxa...
Té que venir Rússia per derrotar la gloriosa selecció espanyola.
Parlem del Gironès una mica més, si no els hi fa res. Com arriba a ser campió d'Europa? Com és el procés? Com és que d'una tradició relativament petita...
N'hi ha hagut d'altres.
És això, com
va anar la cosa? La cosa ve d'abans, i no voldria fer-me passat. Durant la directura de Primo Rivera, tenim un boxejador que es diu Teixidor, Karmalov, que el tio s'exilia. I com que s'ha de fer el campionat d'Europa... El campionat d'Europa es nega a fer-lo a Catalunya, perquè a més està exiliat per culpa de Primo Rivera, un altre patriota, com vostès saben, i es fa el campionat a París. És l'únic cas en la història de la boxa que s'ha de fer el campionat a París perquè el campió català diu jo aquí no, i el fa a París. Per tant, ja hi havia una certa tradició, diguem-ne, de que era la boxa catalana, diguem-ho clarament.
El combat que havia de coronar Gironès com el millor púgil del món va acabar marcant el final de la seva carrera, com hem dit abans. L'expectació pel combat amb el campió del moment, Freddy Miller, a la Monumental de Barcelona, era una mica com si actualment el Barça jugués la final de la Copa d'Europa a casa. Gironès va caure per KO i la decepció va ser absoluta. L'endemà, el periodista Joan Alavedra defensava Gironès a Ràdio Barcelona.
Sabeu què ha costat a la boxa catalana tenir un Josep Gironès? Fa 20 anys que hi ha milions que s'entrenen, que guanyen i perden combats, que consagren la seva joventut, el millor de la seva vida, el noble art. El noble art, sí, el noble art de la boxa. Sabeu què vol dir entrenar-se? Vol dir un règim estricte, un exercici metòdic i tenaç. Potser algú dels que m'escolten han vingut amb mi a l'entrenament de Mostajo o de Muller. Recordeu la sala del bòxing? Al fons d'un bar del carrer Tallers? I aquelles primeres vetllades a l'Idis Park, on un públic amb mànigues de samarreta, marcant bíceps, consumia xiveques i animava els boxadors amb una cridòria infernal. Planxa'l, mossega-li un ull. Ah, ja fa anys d'allò. D'un combat a 20 assalts en donaven 20 duros. Vingueren grans boxadors, però repassant-los tots, amb una personalitat i un prestigi únics, se n'ha imposat un xicotet callat i dur. Esborrat al carrer, però d'un relleu i una eficàcia insòlita a dalt del ring, que es deia Josep Gironès. Es consolidà com a campió indiscutible d'Europa una colla d'anys. Aquest és l'home. És aquest català que ha perdut davant el campió del món. Ha perdut, però a dalt del ring, amb els guants posats, espera que vinguin a disputar-li els títols. Ha perdut, però és encara un gran campió. La nostra figura esportiva màxima. Jo voldria, davant del que representa la seva desfeta, dir a Josep Gironès i als futurs campions que pugen: prou casolanisme, prou barriada. Europa, ambició. Ambició per tu, per Catalunya. Un campió ha de conèixer els rings d'Europa. Només així pujaràs al ring. Només així anirem a les lluites sense sentir-nos disminuïts per endavant. Gironès, els esportistes catalans estem amb tu. Creiem que encara ets el nostre millor home.
En Guàrdia.
Va ser el moment final de la seva carrera, aquest moment en què decideix retirar-se després de la derrota davant d'en Freddy Miller. Immediatament que es retira, entra de Policia de Generalitat, de Mosso d'Esquadra, o Mosso d'Esquadra no hi havia?
Policia de la Generalitat, es deia.
Sí, sí, no, els Mossos sí. Els havien dissolt, sí.
I sí, sí, immediatament. Bueno, estava una temporada pensant-s'ho, i al final entra a ser bomber, que sí. Abans és això, i al final entra en el cos de la policia de la Generalitat.
Però és una mica com si en Ronaldinho entrés de Mosso d'Esquadra, diguéssim, és una mica sorprenent, no?, per la gent, m'imagino.
Bueno, perquè... Home, no ho sé, perquè el Ronaldinho, aquesta gent són tan delicats, que els hi toquen un muscle, no sé què, i es passen tres setmanes.
Clar,
no sé què passaria si li cardessin una patada a l'espanilla en una manifestació, no me l'imagino. En els boxejadors sí que me'ls imagino resistint un parell d'embats.
És que mentre que el ressò social sí que potser és comparable entre un gran futbolista d'elit de principis del segle XXI i un boxador dels anys 30, en canvi el que segurament potser no és comparable és l'aportació econòmica que reben, diguem-ne. Vull dir, segurament és, guanyen moltíssims més diners els futbolistes actuals en comparació que els boxadors dels anys 30, i potser per tant els boxadors dels anys 30 o altres esportistes dels anys 30 doncs després necessiten sortides professionals d'altre tipus per donar continuïtat a la seva vida i no poden retirar-se només del que han guanyat durant el període.
Suposo que devia estar ben pagat, diguéssim, amb
ben
premis,
pagat per lo que era l'època.
Però ja està, vull dir, sense més. Sense...
Ben pagat per lo que era l'època. Mm. Home, per exemple, en Flix tenia cotxe, ja ho he dit abans, vull dir, que a més li requisa la CNT, no? I era, diguem-ne, pues un senyorito, per entendre'ns, vull dir, perquè tenia cotxe.
Sí, clar,
en aquella època cotxes no és que
n'hi haguessin tants.
Gaires, sí.